COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE en el dia en què a Vidal s'ha convertit en futbolista del Mónaco. Manuel Oliveros, bona tarda.
Bona tarda, Joan, com estàs?
Molt bé, el Cito Ramírez està al control de sol, Elena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 6.
Avui descansa el Tour de França, moment apropiat per fer un balanç de la prova i roda de premsa d'Alberto Contador.
Top 5.
A 11 dies pels Mundials de Natació coneixerem la febre del públic per la competició i detalls de l'organització.
Top 4.
Pep Guardiola i el Bayern de Múnich treballant al costat del llac d'Icarda. Ens aproparem a la concentració del Bayern de Múnich.
Top 3.
Covenyo, el porter del Rayo, dona carbasses a l'Espanyol, que comença a caminar dimecres.
Top 2.
Bartra no té pressa en la seva renovació. Sergi Roberto es mentalitza per aportar les seves qualitats al primer equip.
Top número 1.
Oficial, a Vidal, ja jugador del Mónaco.
Entrevistes a Sports COPE.
Angeledo, representant del Purito Rodríguez. Sergi Pujalte, responsable del comitè organitzador dels Mundials de Natació. José Cobos, exdefensa del PSG i l'espanyol que coneix a Vidal. I Alberto, amic del Pep Guardiola, l'amo de l'hosteria L'Horologio al llac d'Igarda.
El debat a Sports COPE.
El debat no hi ha lliga, però la polèmica no s'apaga. Poli, Minguella, Minguella i Poli i els seus caputxinos Bracafé.
La pregunta a Sports COPE.
A través de Facebook i de Twitter avui us preguntem quina ha de ser l'alternativa a Thiago Alcántara si Thiago acaba marxant del Barça. El José Milla diu, esperemos que ninguna. Thiago, quédate, diu el José. I el Sergio Moyano diu, la millor opció seria Sergi Roberto. És un recanvi per Xavi, té un estil semblant. També us demanem, comencem a recollir preguntes i inquietuds pel José Mari Vaquero. El capità del Dream Team estarà aquí divendres, com cada divendres, per contestar-les. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esportscope.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a Esportscope.
Passen 23 minuts de les 3 de la tarda i la pilota que ja roda Esportscope.
A Bricomart Sant Quirze seguim d'obertura. Amb preus de magatzem tots els dies. El magatzem de la construcció i la reforma. El centre comercial Sant Quirze C58, sortida 12. Bricomart.
Reformas Decor, cambie su bañera por un plato de ducha en un solo día y por tan solo 690 euros. Reformas Decor, 93-757-4512. Presupuesto sin compromiso.
Se necesita chica con catalán y diseño de interiores para la tienda de Mataró y para nueva tienda en Hospitalet. Reformas Decor. Más información, señor Antonio. 665-84-72-40. 665-84-72-40.
Seguim pendents pel que fa al mercat blaugrana, sobretot de quin central ve i de què passa finalment amb Thiago Alcántara. El darrer moviment oficial, però, és la cessió de Bojan a l'Ajax. A Bojan sempre l'acompanya i l'acompanyarà el debat de si té o no té lloc a la primera plantilla del Barça. L'interrogant que ja té resposta és que, evidentment, l'aposta que Bojan va fer en el seu moment per anar a Itàlia no va ser una bona elecció. No ha estat cap sorpresa. No semblava el futbol italià el millor hàbitat perquè Bojan desenvolupés les seves qualitats. Segurament a l'Ajax li anirà millor.
Esports COPE amb Joan Batllori.
Busquem el nostre minut d'or que té a veure avui Amèrica Vidal.
Compro oro de Sepúlveda 65, patrocina la secció Minut d'Or.
Perquè Vidal ja té equip, jugarà la propera temporada. Sílvia Ortiz, bona tarda al Mónaco.
Assuma el multimilionari projecte del Mónaco, que vol competir amb el Paris Saint-Germain per la Lliga Francesa, signa per una temporada més una opcional i el presentaran d'aquí uns minutets a 3:45. Al setembre, Vidal complirà 34 anys i així acompleix el seu somni, que era seguir jugant a l'alt nivell, perquè el Mónaco, que acaba de pujar aquesta temporada de la Ligue 2 de França, és el nou fitxatge de l'equip de Claudio Ranieri, i allà es trobarà amb homes com Falcao, com Tolalán, l'últim fitxatge que hi va arribar del Màlaga, com James Rodríguez i Moutinho, entre d'altres. Ha fet les primeres declaracions Erika Vidal a la televisió del club francès i, entre d'altres coses, ha dit: estic molt emocionat. Per mi això és increïble. Després de tot el que he viscut, era molt complicat que un club tornés a confiar en mi.
Compro oro de Sepúlveda 65 patrocina la secció Minut d'Or.
Doncs anem al lloc de la notícia. Anem a Mònaco per saludar l'exfutbolista francès, ex del PSG i de l'Espanyol, entre d'altres equips. Viu a Mònaco. José Cobos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, oye, vas a tener a Erika Vidal por ahí cerca, ¿eh? En tu bar, en tu restaurante, la próxima temporada, ¿eh?
Sí, estamos a 100 metros del estadio y yo también voy a disfrutar de ver, de verlo jugar aquí en Francia y sobre todo en Mónaco. Yo estoy muy feliz también de ver un equipo a Mónaco que de cada día están cogiendo jugador de clase internacional.
Sí, sí, yo creo que es una buena noticia para todo el mundo, ¿no? Nosotros estamos contentos, la gente del Mónaco también, del fútbol francés también, y Erika Vidal, por supuesto, también, porque va a poder competir a buen nivel en un buen equipo, ¿eh?
Sí, en un buen equipo, y sobre todo que ahora el campeonato francés, gracias a jugador como a Vidal y otros, va a estar un poquito más competitivo para la Copa de Europa. Y Mónaco, es verdad que quiere este año estar entre los tres primeros, y para estar entre los tres primeros tiene que cuidar su defensa, y cogiendo un jugador como a Vidal va a ser un positivo para Mónaco.
¿Tú le conoces bien, José? ¿Le has tratado personalmente?
Sí, ya hemos jugado contra, ¿eh? Cuando estaba en Lille, cuando estaba en Lyon y yo en París. Y bueno, no hemos visto alguna vez. Yo he visto su carrera porque al principio yo jugaba como el lateral izquierdo, y es verdad que es un jugador que puede jugar de lateral o de defensa central. Entonces, bueno, es un jugador que miro y es un jugador, un ejemplo para el fútbol francés, porque siempre se ha ocupado nada más de jugar al fútbol, y verdad que con la prensa nunca he escuchado algo de mal sobre él. Entonces es un ejemplo de futbolista.
Lo suyo es un doble triunfo, ¿eh? Por un lado, el haber podido superar una enfermedad tan complicada y ahora seguir jugando al fútbol a muy buen nivel, ¿no?
No, lo que ha hecho Eric en Barcelona para él ha tenido que ser una experiencia extraordinaria como jugador y como hombre. Ha luchado con mucha fuerza al problema que ha tenido, y yo pienso que si ha podido luchar es porque detrás de él había su familia y jugadores también, que seguramente ha tenido que apoyarlo en esos momentos difíciles. Hablo de los jugadores, del entrenador seguro, y sobre todo de los aficionados de Barcelona. Para él ha tenido que ser una experiencia extraordinaria.
Y hay que aplaudir también, José, la decisión valiente de los técnicos y del presidente del Mónaco por una persona que a lo mejor es un riesgo.
Sí, pero el presidente de Mónaco es muy grande, y es verdad que Erika Vidal, mismo si ha tenido problemas físicos, en Francia puede jugar en todos los equipos. Ahora, la verdad que va a jugar en un equipo competitivo que va a luchar para clasificarse en la Champions League. Para él va a ser otra aventura extraordinaria, y es verdad que el presidente de Mónaco no ha cogido un riesgo. El riesgo es el jugador que lo coge, porque tener un jugador de este nivel en un vestuario, mismo si después no puede jugar todo el partido, aprender a lo joven y hablar de toda la experiencia que ha tenido con Barcelona, es suficiente. Ahora yo lo que espero es que juegue el máximo de partido sin tener problema físico. Eso es lo que le deseo, pero el presidente no ha cogido un riesgo. La ha hecho muy bien.
Muy bien, José. Oye, ya aprovecho, hablando del PSG, otro de tus ex-equipos, al Thiago Silva este no lo venden, ¿eh? No lo va a poder fichar el Barça, ¿no? ¿O qué?
Pienso que no. Si el presidente y el entrenador han cogido una decisión de guardar el jugador, lo guardará, porque París lo que quiere el año que viene es estar una vez más campeón, y esta vez ir un poquito más lejos en Champions League.
Sí, sí, y para eso es mejor tener a Thiago Silva que no tenerlo, evidentemente. Bueno, José, sí, Cobos, ha sido un placer como siempre, gracias por atendernos y un abrazo fuerte, ¿eh?
Igualmente, y un saludo a los barcelonistas. Filo oído del español.
No te los dejes a los españolistas, ¿eh?
Sí.
Un abrazo, José.
Un abrazo.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Erika Vidal i la seva fotografia ja a la pàgina del Mònaco, imatges també del propi Erika Vidal visitant les instal·lacions i el vestidor de l'estadi Camp, que ja va conèixer de la seva anterior etapa. La nostra enhorabona a l'Erika Vidal per la seva nova trajectòria professional a un club amb molta il·lusió i un nou projecte. Alegria que ens transmet també José Cobos, l'exdefensa PSG de l'Espanyol, que podrà gaudir d'un club del Mònaco que té aspiracions europees. José Cobos té el bar al costat, a 100 metres de l'estadi del Mònaco. El soroll dels plats i les copes que es barreixen. El soroll de l'ambient del camp, amb tant de bo, tardes i nits d'alegria, de l'Erika Vidal.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Tota la sort del món per Erika Vidal en aquesta nova etapa. Sílvia, ens arriben des d'Andorra manifestacions de Bartra i de Sergi Roberto.
Han estat a un campus i Sergi Roberto, una de les cares noves que tindrà la plantilla del primer equip aquesta temporada, ha dit que no sap si ell ocuparà el lloc de Thiago Alcántara a la plantilla, però que no es queixarà si té els mateixos minuts que Thiago.
Yo creo que estar en el primer equipo del Barça es un sueño. Si tengo los minutos que ha tenido Thiago, pues no me quejaré. Es el primer año que estoy ahí. Y creo que también vas paso a paso y tampoco pido el primer año jugarlo todo. Yo quiero estar ahí, quiero aprender de todos y ver cómo va este año.
Ja us vam explicar aquí que Sergi Roberto no sortiria del Barça, que apostarà per quedar-se en aquesta primera temporada. Marc Bartra és el que segueix sense definir el seu futur. Ha reconegut a Andorra que està negociant la renovació amb el Barça.
No se renovaria res, però tinc un any més al Barça. No, s'està parlant i veurem com avança tot.
També us vam explicar aquí a Esports Cope que Bartra té dubtes perquè no vol un altre any igual i no té cap pressa per renovar.
Sílvia, gràcies, que vagi bé.
Adéu.
Passen 33 minuts de les 3 de la tarda. Anem al debat a Esports Cope.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Ve molt de gust ara un bracafé, Oliveros, com
sí,
el vols?
Sí, naturalment, cappuccino.
Cappuccino per l'Oliveros, jo un cafè amb gel, que amb aquesta temperatura ve de gust.
Sí, senyor.
Josep Maria Minguella, què tal? Bona tarda.
Aquí acabant-me el primer... això de cafè de la temporada.
El primer...
De la temporada estival, vull dir, eh?
El primer bracafé de la temporada estival.
El primer bracafé
després de Sant Fermín, clar,
estival.
Perquè abans de Sant Fermín també... Bueno, també era de la temporada.
Sant Fermín no vegis, tu. I ara ja estem preparant el segon... Perquè estem aquí
en
un puesto molt agradable, aquí al Calafat, al carrer París, que us el recomano, menjar argentí i una elegància i una qualitat excel·lent. Calafat, no us ho oblideu. No faig publicitat, simplement perquè
hi ha estat
per primera vegada i m'agrada molt.
Josep Maria, ahir vaig estar...
Escolta, tenen un bracafé de primer nivell.
Sí. Ahir vaig estar a Vidreres i vaig veure allà que hi havies estat tu també, eh?
A Vidreres?
Sí.
Home... A Vidreres és històric, tu, allí al poble del Martín Vergés.
Sí.
Sí, allí al restaurant aquell, allí històric, que anàvem amb els jugadors del Barça.
Campou.
A Campou, amb el Charlie, el Rifé, el Fonseda i tal, quan estàvem construint Torre Valentina a Platja d'Aro.
Sí, sí.
Quins temps aquells. Però fa poc hi vaig estar-hi, eh? Sí, Campou, sí. Molt bé.
També es menja molt bé.
De Can Pou a Can Calafat. Escolta, he d'anar a bons puestos i de bona gent.
¿Y tú dónde estás? Poli Rincón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo estoy en Sevilla todavía, ya el jueves, si Dios quiere, me marcho de vacaciones, pero este bracafé me lo voy a tomar por José María, porque es que es un pozo sin fondo de sabiduría, de experiencia, de verdad.
Poli, eres un fenómeno, te estoy esperando.
Tú sí que eres grande, porque es que da un placer oírte todas las cosas estas que cuentas y todo eso, de verdad, que
bueno,
es que estoy ensimismado en mí, macho, totalmente.
¿Ensimismado en mí?
En mí mismo, estoy ensimismado.
Qué bueno. Minguella, la noticia del matí es que a Vidal finalmente va al Mònaco, eh?
Home, me n'alegro perquè Mònaco és un bon puesto.
Jo també.
El futbol, ja és hora que hagi trobat un equip, perquè aquest noi passaven setmanes i no tenia equip i li podia agafar una depre important. Ara ja té un puesto, de més, parlen francès. Bueno, allí es parla una mica de tot, però la clau és el francès, és el seu país, la pressió no serà tan gran com un altre puesto, encara que els fitxatges el posin això... Bueno, és una experiència per veure si pot seguir sent jugador de primer nivell o és el primer pas cap a la retirada, tu. Vull dir, a mi em sembla excel·lent i és una bona notícia per tots els que estimem a la Vidal.
Sí, sí, Poli. Y al final va un equipo que viene de la segunda división francesa, han subido este año, pero será competitivo porque están fichando mucho y bien, ¿eh?
Hombre, es un equipo que tiene una historia, aunque es reciente, pero es una historia importante y al Madrid lo eliminó, por ejemplo, acuérdate de la Copa Europa, sí, que estaba jugando Morientes allí y todo.
Sí.
Hombre, yo creo que va un equipo bueno, un equipo donde, como bien ha dicho José María, puede ser que definitivamente sea, si puede seguir jugando a la altura de lo que exige, a lo mejor... No sí el Barcelona, porque el Barcelona, evidentemente, la exigencia del Barcelona es máxima, pero sí que pueda seguir siendo un futbolista importante en primera división, que pueda estar, o evidentemente, que como todos por desgracia nos llega, que es la época en la que, bueno, pues se te va acercando el retiro por desgracia y en la que tienes que tomar decisiones muy difíciles en tu vida. Pero bueno, lo importante es que esté bien, lo importante es que pueda jugar al fútbol, que eso es síntoma,
exacto,
de que se ha recuperado de todo, y lo importante de este hombre es la salud, y como tú bien has dicho, José María, yo creo que le tenemos cariños todos los gente del mundo del fútbol, toda la gente normal. Y es un futbolista que yo le deseo lo mejor posible, pues vamos, no tengas ninguna duda.
Claro que sí. Després, Bojan se'n va a l'Ajax, Minguella. Segurament a l'Ajax li pot anar bastant millor del que li ha anat a Itàlia, no? Jo no sé per què va voler anar a Itàlia, bueno, segurament perquè estava Luis Enrique a la Roma,
sí,
però
home,
estava clar que el futbol de Bojan a Itàlia no encaixava molt bé, no?
No.
Bueno, jo crec que tots els que entenem una mica d'això ho vam dir en el seu moment, però passa que a vegades quan estàs dintre de l'entorn d'un jugador... et falta una mica de sang freda per veure aquest tipus de coses. Jo puc entendre que en aquell moment el jugador i el seu entorn molt calent amb el final que va tenir el Barça, amb aquell partit de la final de Wembley que no va jugar ni un minut i tal, no sé què. Llavors ve Luis Enrique li diu, oye, ven aquí, que haremos un proyecto aquí, la ciutat eterna, el Papa, l'estadio, el no sé què.
Que gran.
I llavors li fot el cap al d'això, els veu fent gols de 2-2, i clar, després arriba a Itàlia, i clar, el Papa sí que hi és, però no va a futbol.
De tota la forma, jo crec, José María, jo crec que li va venir millor l'Ajax que Itàlia. Itàlia és molt difícil, Itàlia és molt complicada, futbolistes de classe, de qualitat, que li guste jugar al futbol, tú sabes que ahí lo tienen muchísimo más complicado. Yo creo que el Ajax, que es un fútbol alegre, un fútbol vistoso, claro, dinámico, que es un fútbol de ida y vuelta, un fútbol de ataque, es un país donde todos los equipos, quitando tres o cuatro equipos, la diferencia con los demás es bastante buena, y yo creo que
de
sí lo pueden
jugar sin defensas.
Exactamente, exactamente.
Los contrarios... No. Juegan sin defensas,
claro,
que esto para los delanteros es muy bueno.
Es magnífico, vamos, te voy a decir, o sea, es la ilusión de todo delantero, que no haya defensa.
Y tú, Poli, que estás en Sevilla, estaba a punto de ir al Betis.
Sí, sí, lo estuve leyendo.
Y he sentado mal que no haya ido, no sé si por problemas económicos o
bueno,
por no asumir la ficha.
El Betis está en ley concursal, el Betis todavía tiene muchos problemas, no económicos, porque ahora, gracias a Dios, bueno, tiene solvencia, pero sí, tú sabes que no puede pasar de unos parámetros, de unos límites, porque eso está en las decisiones en los administradores judiciales, evidentemente, ¿no?
Claro,
exactamente,
claro.
Entonces, yo creo que, claro, un futbolista de la categoría de Bojan, pues es complicado, a no ser que cambiaran mucho las circunstancias, tanto en la ficha del jugador como lo que puede ser, no sé si fuera si hubiera sido una cesión o un traspaso, o yo qué sé, no sé cómo hubiera sido, pero económicamente el Betis ahora mismo no puede afrontar grandes fichajes ni por ensueño, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, que el Betis está ahí y tal, lo que pasa es que sí hubiera sido un futbolista muy importante para el Betis, yo creo que le hubiera dado un salto de calidad tremenda,
el
porque además,
alegre, exacta, no, alegre,
y que se adapta a la fisonomía de la ciudad, se adapta a la fisonomía del equipo. Tú sabes que a Pepe Mel le gusta jugar al fútbol, le gusta futbolista de calidad, y nos hubiera venido, francamente, nos hubiera venido
muy bien. Poli, y una cosa, la línea esta nueva del Madrid de fichajes de gente joven y nacional y tal, ¿te gusta? Isco, recupera Carvajal.
Me gusta muchísimo,
¿te
muchísimo,
gusta, ¿no?
Muchísimo, sobre todo porque, mira, yo creo que todo equipo y sobre todo todos los equipos, pero yo creo que tanto el Madrid como el Barça, el Madrid, sus señas de identidad no la puedes perder. Y el Madrid y el Barça, claro, siempre se han caracterizado por tener una cantera que siempre estaban jugando mínimo 7-8 en el equipo titular, como mínimo. En mi época jugaban 9 y 2 extranjeros. ¿Te acuerdas, José? Que nada más que se podían tener 2.
Sí. Entonces, ¿cómo es esto? Claro.
Claro, claro. Entonces yo creo que si el Madrid vuelve a apostar por eso, porque además tiene futbolistas para poderlo hacer. Porque lo difícil de esto no es el futbolista, es que tiene que haber alguien que lo ponga. Como igual que pusieron a Messi con los años, a Raúl con 17 años. Hay que ponerlos. Dime.
El que viene de fuera,
sí,
como norma, tiene que ser mejor que lo que tienes en casa.
Totalmente de acuerdo contigo, José.
Para traer un mediocre de fuera, tienes que tener primero el de casa, hombre.
Y darle la oportunidad.
De traer gente, para que estén suplentes.
Pero tú sabes que... aquí,
hombre, por favor, esto
aquí no, por desgracia, no. Tú sabes que al de casa se le mide con otro rasero. Y el chaval, claro, en cuanto falla un partido, falla dos partidos, no, dale 15 partidos como a otro. Porque tú sabes
porque
que aquí hay futbolistas...
Porque de fuera.
Claro, mira.
Tanto al de fuera. Claro. Cuando sale el de casa, parece que hay como un menosprecio. Este chaval que ha salido ahí de Alcorcón, bueno, ¿y qué?
Exactamente.
¿Cómo es perfecto? ¿Tú qué quieres de eso?
Exactamente, porque tú te imaginas a... Por ejemplo, Piqué, fíjate, te voy a poner Piqué, Piqué claro, entre comillas, la comparación que voy a hacer. Si sí, no hubiera sido Piqué como es, le hubieran dado las oportunidades que al Grichitsky este, el Grichitsky este, ¿cómo se llama? Que sí, trajiste.
No, claro que no, claro.
Lo hubieran fusilado a los tres días, macho, pero así...
Ahora, escúchame una claro, cosa. A ver, muchachos, el Bojan va a l'Ajax. Sí. Però és amb el vistiplau del Johan o no? Això per mi és molt important.
No, no, clar,
aquí veuran... Home,
allà també remena, no?
Allà... Què diu amb això?
Suposo que allà també remena, no?
Per això t'ho dic, home, clar, llavors
Segurament que sí.
Però jo crec que l'ha acertat, eh?
L'heu comprovat o no?
No, encara no. Ho farem aquesta tarda, Minguella.
Poseu-li miratge a veure com va aquest tema.
Ahí lo dejamos, Minguella, Poli, sou grans.
Oye, un abrazo muy fuerte. Y yo también. Que paséis unas buenas vacaciones todos y unas buenas vacaciones. Felicitar a todos nuestros oyentes y que Dios quiere, si Dios quiere, el año que viene, pues que sigamos con este debate tan magnífico.
Claro que seguiremos.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós. Hasta ahora.
A l'estiu, a Bracafé, es pot disfrutar de l'aroma i el sabor del millor cafè. A Bracafé, només torrem el cafè necessari per l'endemà. A Bracafé, només torrem artesanalment i dia a dia el millor cafè del Brasil. Gaudiu dels nostres cafès amb gel, granissats i combinats de cafè ben frescos. Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies de...
Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27.
A Bricomar Sant Quirze, el magatzem per professionals i particulars, seguim d'obertura. Obrim de dilluns a divendres a 7:45 del matí i dissabtes de 9 del matí a 9 del vespre ininterrompudament. El magatzem de la construcció i la reforma. Al centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomar!
18 minuts i les 4. A l'Espanyol, notícia sorprenent del cap de setmana. Finalment, el porter Cobeño renova pel Rayo i deixa plantat a l'Espanyol. Nil Baños, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, feia setmanes que David Cobeño estava parlat amb l'Espanyol i només quedava ratificar la seva contractació amb la firma, però aquesta no arribarà. Després de tornar de la seva lluna de mel, Cobeño s'ha fet enrere i ha deixat plantat el club perico. Aquest matí, el Rayo Vallecano ha comunicat de forma oficial que Cobeño ha signat per 2 anys més amb el club de Vallecas. No és la primera espantada que protagonitza el porter madrileny, i és que l'estiu passat ja va deixar el Besluy romanès a l'estacada quan va decidir seguir en el Rayo, en una situació pràcticament calcada a l'actual. Ara mateix la porteria del primer equip de l'Espanyol només compta amb Kiko Casilla. Així que s'obren dues vies, o fitxar o pujar a un dels porters del filial. En aquesta segona opció, Germán Parreño seria l'escollit.
A veure què fa l'Espanyol, si fitxa o aposta per la gent de casa. Segona divisió, presentat el nou entrenador del Girona, Ricardo Rodríguez. Elena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan. Doncs sí, presentat per la propera temporada el tècnic que deixa el càrrec de seleccionador de la sub-17 de l'Aràbia Saudita per tornar al Girona, on ja va estar el 2006-2007, amb Javier Salamero a la banqueta, la temporada en què van aconseguir l'ascens a segona B. Ricardo Rodríguez està molt feliç d'agafar les regnes de l'equip i té molt clar com vol que jugui el Girona.
Tenir el balón, ser capaces de llevar la iniciativa, pues cuando perdamos el balón tengamos una capacidad de presionar la pérdida, de poder robar en campo contrario y tener el partido dominado a nuestro favor, ¿no? Pero un poco la línea de juego va a ser el ser protagonistas en el juego y ser capaces de llevar la iniciativa en el mismo.
Un Ricardo Rodríguez que arriba i haurà de confeccionar la plantilla del Girona, que ara només té 10 homes. De moment, una incorporació, Jordi Matamala, i pendents de la renovació de Jandro.
Fins aquí el futbol, anem al bàsquet. Que avui, Nil, ha de ser oficial la renovació d'Spanoulis per Olympiacos.
Sí, tot apunta que serà avui el dia que Spanoulis signarà amb Olympiacos el contracte que lligarà amb el conjunt grec per 3 anys més. Amb la negativa d'Spanoulis i amb Marcelinho Huertas i Víctor Sala encara en contracte, la posició de director de joc de l'equip de Xavi Pasqual sembla que està coberta. La necessitat, llavors, no seria específicament a contractar una altra base. D'aquesta manera sí que es podrien obrir mires per reforçar altres posicions.
Del bàsquet al ciclisme.
Quique Iglesias s'endinsa per les rutes de França. Le Chateau, la Bretanya, els vins de Bordeaux. El Tour a Esports Cope. Elle
Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Batllori.
Tenim avui jornada de descans al Tour, eh?
Sí, ja som a la Bretanya, ja estàvem als Pirineus, hem fet un trasllat dormint a Bordeus i els corredors i també la premsa. Estem a la Bretanya esperant que demà torni a començar aquest Tour de França amb la segona setmana, amb una etapa més o menys de transició abans de la contrarrellotge de dimecres.
De seguida saludem el nostre protagonista, Quique, però abans, si haguessis de resumir amb un titular el que ha donat de si aquesta primera setmana del Tour, què destacaries?
From 1, Movistar 0. Mm. És a dir, tenim el Movistar, que és el millor equip, contra el millor corredor, que és el Chris Froome, que s'ha quedat sense equip molt aviat, però que segueixen el millor. I respecte a la tercera pota del banc, que seria Alberto Contador, doncs a l'espera. Va tenir un mal dia a Aix-les-Thermes, ahir ho va passar millor, però sembla que no té el nivell per aspirar a guanyar el Tour de França. Jo crec que si no passa res, aquest Tour el guanyarà Chris Froome, i després perfectament pot haver-hi dos espanyols al podi, però en el primer lloc del podi em sembla a mi que el Froome té totes les de guanyar.
Molt bé, saludem el nostre protagonista, doncs, és l'Àngel Edo, exciclista, representant del Purito Rodríguez. Àngel, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estàs d'acord amb la lectura que ha fet el Quique d'aquesta primera setmana i del que pot venir?
Bueno, no del tot. Jo crec que està clar que fins ara Chris Froome ha demostrat ser el millor. Si l'etapa d'ahir hagués acabat coronar i 10 quilòmetres de l'arribada, haguéssim vist moltíssims més moviments, i jo el que crec que és que encara falta per veure molt de Tour, i el jutge d'aquest Tour ara sembla claríssim que guanyarà Froome, pot ser Nairo Quintana perfectament, perquè el dia que el Froome no tingui tan súper, el colombià em sembla que és ara mateix cap amunt el qui pot jugar un paper decisiu a la general final del Tour.
O sigui que tu veus, Àngel, que el Froome igual en algun moment pot pagar el no tenir un equip molt sòlid al seu voltant, no? O què?
Bueno, ell mateix ha d'estar super tot el Tour, són 3 setmanes, ve d'estar fortíssim les proves prèvies del Tour, i està clar que fins ara, doncs, el primer dia de muntanya, doncs, tant l'Alberto Contador com el mateix Joaquim Rodríguez, doncs no van estar super, però que són corredors que segur que aniran a més, i a part tothom serà molt difícil que el Froome pugui sortir. Està clar que si és un final amb val, ara l'altre dia ens va demostrar que era el més fort amb diferència, però si ahir s'haguessin jugat les cartes d'una altra manera, possiblement ja l'haguessin ficat contra les cordes.
Com veus els outsiders, com els estàs veient, a Contador, a Valverde i sobretot al Purito?
Bueno, està clar que ahir Movistar va donar un cop d'efecte al Tour preparant una etapa amb una duresa increïble. Va fer molt més mal, possiblement, que el primer final en val. I, bueno, ha mostrat una miqueta la feblesa d'un equip que ens pensàvem que cada dia arribarien a primer i segon amb diferència, no? O sigui, això ja s'ha demostrat que no és així, encara han de rebre moltíssim, i encara jo considero que pot passar de tot. Igual que va passar de tot el dia de Fuente D, a la passada Vuelta a Espanya, doncs espero que tant el Quim, sobretot, i el Contador estaran cada vegada millor, i al final, doncs, es pot... Bueno, jo crec que hi haurà corredors també com el Belkin, com el cas de Mollema o Tendam, que provaran de lluny. O sigui, jo crec que això no s'acaba ni molt menys. Jo crec que és el Tour més obert dels últims anys.
Entrava dintre de les previsions més o menys, Àngel, que aquestes alçades de Tour després de la primera setmana el Purito estés a 2.31 del líder, més o menys entra dintre dels càlculs o què?
Sí, està a un minut del segon classificat. Estem parlant que a Froome està més fort que tota la resta, i ja ha passat l'any passat el Giro, a la Vuelta, a tot arreu, que ports dels que es pugen molt ràpid, de 20 i pico 30 per hora, el Joaquim no va super. Si l'altre dia segurament haguessin hagut rampes ja de les dures de veritat, doncs un altre gall hagués cantat. No és un terreny on es troba super, i sempre normalment el primer dia de muntanya no el fa mai bé del tot, no? Ahir es va trobar molt més còmode, era tonteria arrencar, perquè on que arrenquis i prenguis 30 segons en 30 quilòmetres que queden a l'arribada no vas enlloc. O sigui que jo crec que encara ve terreny per ell, que ho podran provar i, bueno, si més no, jugar un paper més important.
Uh-huh. Quique, alguna inquietud, alguna reflexió al voltant del que diu l'Àngel?
No. Sí, home, estic molt d'acord amb tot el que diu, i estic d'acord en que el terreny del Quim, els Alps el veurem més, que Contador ha de tenir la reacció que s'espera, que Contador té un bon equip també per lluitar, per posar-li les coses complicades a Chris Froome, però el problema de Chris Froome és que des del mes de febrer ve guanyant. Si li arriben les forces a la tercera setmana, poca cosa hi haurà a fer, però bé, esperem que, òbviament, mantenir la incertesa en aquest Tour de França. Jo només tinc una curiositat per l'Àngel, que l'he vist aquesta primera primera setmana a les sortides i entre els autobusos. Escolta, explica'ns alguna noticieta de futur o alguna cosa, Àngel.
Bueno, poca cosa es pot explicar. Els corredors que nosaltres portem, doncs, pràcticament els únics que acaben contracte, però no pensem que tinguin problemes, són Pablo Lastres i Rojas de Movistar. Rojas sí que està present. I després, doncs, una miqueta, sobretot ja està enllestit el tema del Marc Lillifer, la seva renovació pel nou Trek, i amb l'Aymar Tovell, doncs, bueno, estem una mica batallant, que segurament arribarem a un acord. El grup espanyol de Katiusha està tot aparolat, falten lligar quatre cosetes tota la setmana entre els advocats de Katiusha i el nostre, doncs ja ho tindrem tot enllestit, i el proper dilluns, que és el segon dia de descans del Tour, possiblement ja aquests contractes s'assignin els definitius, o sigui, en un principi una miqueta de tranquil·litat.
Mm-hmm. Molt bé, molt doncs bé. Ja estem al dia. Quique, aquesta setmana apuntem sobretot la crono de dimecres, no?, i l'etapa de diumenge que acaba el Mont Ventoux, no?, o què?
Sí, l'etapa més llarga del Tour, dia diumenge, 14 de juliol, festa nacional aquí a França, i la gran etapa amb el final al gegant de la Provença, que també pot marcar moltes diferències. Després ja arribarà la segona jornada de descans i la setmana alpina, que és la tercera. Però aquesta setmana compta amb dimecres la crono, compta amb el vent camí dels Alps i el diumenge l'etapa del Mont Ventoux, que serà espectacular.
Quique Iglesias, estem en contacte, gràcies.
Una abraçada forta.
Àngel Edo, una forta abraçada, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
I després d'anar amb bici, de suar una miqueta, ara ve de gust entrar a la piscina, Elena, queden només 11 dies perquè comencin aquí a Barcelona els Mundials de Natació.
Doncs sí, ja no queda res i competiran més de 2.000 atletes de diferents punts del món. Al Palau Sant Jordi, la principal instal·lació de la competició, on hem estat aquest migdia, estan treballant, com també en les diferents seus, perquè tot estigui a punt pel 19, dia de la inauguració d'aquests Mundials de Natació. Enguany busquen un punt diferencial respecte del 2003, que és en fer els escenaris protagonistes amb jocs de llum perquè sigui un gran espectacle visual a banda d'esportiu. Són optimistes des de l'organització amb l'acollida que tindran. Esperen uns 200.000 espectadors en aquests Mundials de Natació a Barcelona del 19 de juliol al 4 d'agost.
Li preguntem com està la situació al Sergi Pujalte, que és el director general del comitè organitzador dels Mundials de Natació de Barcelona. Senyor Pujalte, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, queden 11 dies, que no és res, però segur que encara hi ha algun detallet per polir. Ara bé, deu estar tot pràcticament a punt, no, ja?
Doncs la veritat és que tot en marxa i, de moment, tot dintre del que teníem previst, i aquí al Palau Sant Jordi la veritat és que l'activitat és frenètica en aquest moment.
Sí, el Palau Sant Jordi, que és una seu imponent per acollir proves de natació. El recordem del Mundial del 2003, i realment una piscina allà amb unes graderies on caben 12.000 espectadors és absolutament espectacular.
És espectacular, serà la piscina de competició de caràcter temporal que s'ha instal·lat mai al món, perquè aquesta vegada, a diferència del 2003, doncs tindrà 3 metres de fondària i 26 d'amplada, així que la primera setmana podrem veure la sincro i la segona setmana la natació, és que serà un escenari fantàstic.
Sí, aquesta és una petita diferència respecte al 2003, la sincro es fa al Sant Jordi, eh?
Exacte, hem volgut fer una aposta molt clara atenent que el Palau és el millor escenari i que el nostre equip de natació sincronitzada també aspira a tenir uns grans resultats.
Uh-huh. El waterpolo el tenim a l'Espí Cornell, no?
Exacte, el waterpolo masculí i femení el tenim a l'Espirina Espí Cornell durant les dues setmanes, la primera setmana els partits preliminars, la fase de grups, i la segona setmana la fase final.
Després tenim els salts a les piscines municipals de Montjuïc, que és aquella postal que és absolutament espectacular. Jo recomano des d'aquí a tothom que, si tenen l'oportunitat, que s'apropin, perquè val la pena veure els salts, senyor Pujalte, amb tota la ciutat allà als peus de la piscina,
Sense dubte, una de les imatges que ens queden del 92, no? La piscina de salts de Montjuïc, que és un lloc emblemàtic i que aquesta vegada tornarà a ser la seu dels salts.
I ens queda el moll de la fusta per les proves d'aigües obertes, no?
Exacte. Hem apostat molt fort per l'escenari del Port Vell, en tant que és un espai que està al límit de la ciutat i que tindrà les proves d'aigües obertes i les de salt d'alçada, en aquest cas. Les aigües obertes, a diferència també del 2003, amb un circuit per l'interior del port que podrà ser seguit pels aficionats directament des dels molls del Port Vell de Barcelona, i en el cas del salt d'alçada, amb una competició que s'incorpora per primera vegada als campionats del món de natació, amb uns trampolins de 27 metres i els homes i de 20 les dones, que ens oferiran un espectacle singular i que estem segurs que tindrà un gran èxit de públic.
Hi ha febre per les entrades? Hi ha dies amb les entrades exaurides o encara no?
No, encara no. Són molts dies de competició, són moltes seus i encara hi ha entrades per tothom que vulgui venir. Mm. És veritat que hi ha algunes sessions molt concretes on, en funció del programa, la gent ja ha anat comprant les seves entrades. La venda anticipada està funcionant molt bé a nivell internacional i esperem que també a nivell local, conforme s'acosten els dies, també es vagi animant.
Qui no vagi és perquè no vol, perquè crec que hi ha entrades des de 9 euros, no?
Exacte, hem fet una política de preus de molt ampli ventall perquè tothom que vulgui trobi l'entrada a la mesura de la seva butxaca.
I això com va? Hi ha abonaments o l'entrada és únicament per un dia o una competició o un partit de waterpolo?
La competició està organitzada en 80 sessions diferents i, per tant, cada sessió, normalment, en el cas dels partits de waterpolo, normalment hi ha com a mínim dos partits de waterpolo i en la resta de competicions són sessions que tenen unes quantes proves dintre d'aquesta entrada. També hi ha l'opció d'aquells que són molt aficionats a la natació o molt aficionats a la sincro o molt aficionats al waterpolo o a la resta de disciplines que poden adquirir un abonament que els permet assistir a conjunt a tot el campionat.
És molt car?
No. Justament l'abonament és la forma, si fem la divisió, és la forma més barata d'assistir.
Mm-hmm. Molt bé, senyor Pujalte. A nivell esportiu, evidentment, l'al·licient és veure els millors nedadors de tot el món, perquè estem parlant d'un mundial, venen pràcticament totes les estrelles, i després hi ha algunes particularitats, no? Com veure les noies de la sincro en aquesta etapa post-Anna, veure les noies del waterpolo després de la medalla de plata a Londres, veure de què és capaç la Mireia Belmonte, no?
Bueno, jo crec que en el món de la natació espanyola, després dels Jocs Olímpics de Londres, tenim una nova etapa per moltes raons. I crec que en el conjunt de les disciplines tenim aspiracions com a locals i, per tant, esperem que els nostres esportistes se sentin realment com a casa i puguin fer els millors resultats.
Un abonament, ho sap de memòria, si sóc un malalt de la natació, l'abonament recorda quan és?
Doncs l'abonament de natació, el primer preu és a 299 euros. Uh-huh. I dona dret a veure tota la natació.
Només vull, per exemple, anar a la natació sincronitzada. És més barat o no?
Sí, la natació sincronitzada, l'abonament comença amb 209 euros.
I waterpolo seria femení i masculí, l'abonament?
El waterpolo és tot el conjunt de waterpolo. I per tots els dies de competició,
sí.
És l'única disciplina que competeix els 15 dies, i l'abonament del waterpolo comença 219 euros al waterpolo masculí i 200 euros al waterpolo femení.
Són dos abonaments.
Ah, exacte.
Doncs està molt bé, a veure natació, a veure waterpolo, a veure salts, que serà segur realment fantàstic. Sergi Pujalte, director general del comitè organitzador dels Mundials de Natació, gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Acabarem, fem un apunt de futbol sala. Nil, tenim renovació important al Barça.
Doncs sí, aquest matí ha sigut oficial. El Barça, l'Esport i l'In han arribat a un acord per ampliar el contracte de l'ala Segovià, que acabava aquesta propera temporada 2013-2014, per dos anys més. D'aquesta manera, l'In serà blaugrana fins al 30 de juny de 2016. Fins al moment, el Segovià ha guanyat amb el Barça 3 lligues, 3 copes d'Espanya, 3 copes del rei i una UEFA Futsal Cup.
Gràcies, Nil. Notícies d'última hora amb la Sílvia Ortiz, que tenim.
Primeres declaracions d'Eric Vidal com a nou jugador del Mónaco. Ha dit que l'objectiu és convertir l'equip francès en el número 1 de la lliga del seu país. Hem de dir també que Mario Gómez ha fitxat per la Fiore, 16 milions més variables, firma per 4 temporades l'ex del Bayern de Múnich, i Caruna Coné signa per l'Everton, ho ha confirmat l'equip de Bob Martínez.
Gràcies, Sílvia, gràcies també al Cito Ramírez, al control de sol, a Elena Condis a la producció, és tot, gràcies per l'atenció dispensada, seguiu a la Cope, que vagi bé.